Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
I podem recordar perfectament el darrer cop que en Francesc González ens va venir aquí a la ràdio a parlar doncs, de les possibilitats reals i bones i positives que tenia el primer equip de la penya d'escacs del Casino Prado d'assolir un nou ascens a la divisió d'honor, però que les patacades probablement arribarien a partir d'ara, sobretot des del pla econòmic. Saben, per activa i per passiva, i ja s'ha comentat quina és la situació de la majoria de clubs, no només del món dels escacs, sinó esportius en general, arran d'aquesta crisi econòmica, que els seus directius han de fer mans i mànigues, les subvencions en la majoria dels casos, doncs, s'han acabat i, per tant, ara és quan venen probablement els veritables problemes. A poc a poc, amb bona lletra i posant fil a l'agulla, la gent dels escacs del Prado també estan treballant de valent per poder mantenir doncs, les coses més o menys en ordre i amb una certa normalitat. Francesc González, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
Avui també ens acompanya l'Antoni Ferret, que és també un dels homes dels escacs de Sitges, del Prado particularment, que és, a més, director de l'escola dels escacs del Prado. Antoni, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Què tal? Demanaria, sisplau, que sí que t'apropessis una miqueta. Ah, sí, correcte. Bé, d'entrada, felicitats, senyors.
Moltes gràcies.
No és res nou.
No és res nou,
ni
però,
res vell.
Però no és tan fàcil, de felicitar, perquè realment és difícil tornar a l'elit dels escacs catalans. Mm-hmm. No és fàcil pujar de categoria, i més amb un equip que hem parlat moltes vegades, que està una mica descompensat, perquè per la part de dalt són molt bons, però per la part de baix no són tan bons.
Mm-hmm. Aleshores, on rau l'èxit d'aquesta temporada, Francesc?
Bueno, diguem que els jugadors de dalt han donat, han complert el pronòstic que es deia.
I han donat el millor de si mateixos, diguem-ho així.
Exacte, i els jugadors de baix, que són 6, sí, si anem a comparar una mica el potencial, han estat una mica per sobre de les possibilitats seves, tot inclús agradables sorpreses, com Toni Gaia Gallego, Bergada, un jugador jove, però bo, una realitat ja que ha tornat a nosaltres després d'haver estat aquí algunes temporades ja fa anys. Uh-huh. I ha fet una molt bona temporada. Jaume Mirall, un jugador local, també ha jugat molt bé, i Antonio Escobar també ha donat el do de pit, i potser aquests jugadors que han estat una mica per sobre del seu elo teòric han fet una mica de conjunt amb la part superior de l'equip per poder pujar aquest any. Uh-huh. Que no ha estat gens fàcil.
Que no ha estat gens fàcil.
No, perquè vam començar ensapegant amb el Sant Martí. És el típic dia tonto que tenim cada temporada. Aquest any va ser la primera vegada. Això ens va acabar ja el crèdit, però no poder ja fer cap més ensopegada. I vam mantenir més o menys dificultats cada diumenge la victòria fins a arribar al final, on jugaven tot amb els altres dos equips que podien arribar tants a l'ascens. No? Un era el Barcelona Nouga, un potentíssim equip, tot i que era l'equip B, que ens va guanyar per la mínima, amb un dia també que no va ser massa afortunat pels nostres jugadors. Crec que mereixien alguna cosa més. I vam arribar al Reus, que el Reus sí que va ser un partit terrible, on els jugadors nostres per dalt eren millors, però a partir del 5 de taula ja eren inferiors en teoria, on els jugadors de dalt van fer una mica més del 50% del seu 50%, i els altres 6 jugadors van fer bastant més del seu 50%, amb la qual cosa, il·lustrar una mica el que t'he dit abans, sí, vam poder aconseguir l'ansiada victòria i poder pujar automàticament, perquè el primer equip que es va guanyar al Barcelona, per la seva condició de filial, no podia pujar. Valgui per veure una mica això, el que ens va costar moltíssim, a veure si el Toni fa una referència de la partida última del Toni Marcet, sí, el nostre millor jugador local, que t'il·lustrarà una mica el que vam patir.
Sí, el que es va patir. Doncs,
Toni, comenta'ls una mica.
Sí, mira, jo tinc que dir que jo, amb el sens en joc, hagués volgut anar a jugar, millor dit, hagués hagut d'anar a veure, a recolzar el primer equip a Reus, sí, i fer la fotografia de l'ascens, però aquell mateix dia, aquella mateixa hora, pues, jugava el descens al segon equip, i sí, vaig haver de jugar...
Recordo que jo també hi era, que m'hagués agradat anar a Reus.
Junt amb el president també, els dos vam jugar en el segon equip i vam guanyar i vam eludir el descens. Com que jo no vaig poder ser-hi, tinc aquí un correu electrònic que em va enviar l'Antoni Marcet, sí, que és en aquests moments el millor jugador de Sitges, fet a més a la nostra escola, que juga en el tauler número 4, i que perquè veieu la tensió que va viure, mira, us llegeixo textualment el correu electrònic que em va enviar, que diu: vaig patir com mai, tenia una partida bona, però vaig arriscar massa i li vaig concedir possibilitats al meu rival. Fins i tot el meu rival va tenir opcions de guanyar ell, causava molts problemes, però al final vaig poder consolidar la meva posició i imposar-me finalment. Pensava que els 30 segons d'increment eren suficients, però potser sí que ho són si estàs molt ben entrenat, però no era el meu cas. Almenys vam fer 25 o 30 jugades en un minut o menys. Vaig arribar a tenir només 30 segons.
3 segons.
Certament aquesta situació desgasta molt. Diu, ara, a preparar-se per l'any vinent per a fer un molt bon paper. També afegeix, felicitar-vos també a vosaltres, refereix al segon equip, per salvar-vos, és important tenir el segon equip ben posicionat, diu molt d'un club, el tenir un segon equip en una bona categoria, al contrari d'alguns clubs que només tenen un primer equip en 10 jugadors, etcètera.
Quan el Toni Marcet diu vaig arriscar, a què es refereix? Quan un jugador d'escacs diu arrisco, a què es refereix?
Que bona guanyar.
Sí?
Que bona guanyar. Ell és, a més a més, ell és un jugador que sempre vol anar a guanyar. Però en partits d'aquests tan decisius és molt arriscat i bueno, el que diu ell és que va patir molt. I podria puntualitzar això dels 30 segons que diu. És que ara, en els darrers anys, per evitar que un jugador es quedi sense temps, cada vegada que juga se li incrementen 30 segons el seu temps, no? Però què passa? Que això al començament de la partida ni es nota, però al final quan els jugadors ja han assolit el seu temps, pràcticament, com diu ell, estan jugant cada jugada només en 30 segons. I això desgasta molt,
sí,
perquè,
sí.
Perquè en 30 segons, bueno, millor dit en 25, tens que trobar la jugada bona i, a més, el cervell té que estar concentradíssim, però una part del cervell té que estar pensant en els segons que falten, no?
Posicions delicades.
Ho explica una miqueta el que deia el Toni, no? Vull dir que no és allò de seure's un al front de l'altre i vinga, començar a moure fitxes i... Això requereix...
A veure, hi ha el joc de cafè, el joc de saló,
evidentment,
i el joc de competició. I quan més alta és la competició, doncs tot aquest problema s'accentua.
L'exigència mental és molt més elevada, la tensió és molt més evident.
El contrari apreta més, vull dir, el temps també corre més de pressa, vull dir, tot és molt més complicat, vull dir, que és un joc que aparentment és lent i estàtic, però vull dir, per dintre és una guerra interna tremenda, no? Vull dir,
això
no?
Ens va molt bé per comentar el que ja deia el Toni, no? El cas del Toni Marcet, que és un dels jugadors, diguem-ho així, bandera de la penya, no? Dels que venen de sota de tot.
Sí, bueno, inclús per família, no? Perquè el seu avi havia sigut president del penya d'escacs durant molts anys. Sí, ja li ve de família.
Aquí hi ha una tradició familiar.
No, és un jugador molt combatiu, vull dir, sempre vol el que diu el tenis, vol anar a guanyar i difícilment pacta taules si no és perquè no té més remei o perquè l'equip així es beneficia, perquè també jugant per equips a vegades has d'hipotecar resultats particulars pel bé de l'equip. No?
Entenc, Francesc i Toni, que no tots els jugadors són iguals.
No, que va.
Que això és com els futbolistes, no? que uns són més de caire ofensiu, altres més defensius, això també passa als escacs.
Sí.
Aquí els que arrisquen més, els que arrisquen menys, els que són més conservadors.
Sí. I jo encara afegiria això que dius tu, que són qualitats individuals, el sentit d'equip que tenen alguns jugadors. Hi ha jugadors que són capaços de sacrificar el seu èxit personal per l'equip, i això no és tan fàcil. Hi ha altres jugadors que davant d'una posició tan delicada, quan l'equip encara està començant el partit, vull dir, doncs igual, si no vaig clar, faig taules, i això a vegades, vull dir, hi ha jugadors que això no, que això ho tenen clar, que ells han anat allà per jugar amb un equip i han de fer 5 punts i mig, i arrisquen i no donen taules i forcen i a vegades perden per poder forçar.
Sí.
Doncs és aquest sentit d'equip que et dic, que a més de les seves qualitats personals, de poder ser jugadors atacants o jugadors combinatius, a més té aquest sentit de jugador d'equip o no.
Això s'aprèn o ja és innat?
Bueno, això jo crec que va amb el caràcter de cada persona. Hi ha qui és més ambiciós, hi ha qui no ho és tant. Jo voldria puntualitzar per això que el Toni Marcet, que és un jugador que ens fa especialment il·lusió que jugui amb nosaltres, perquè es va formar aquí, en el nostre club. Vull dir, jo recordo haver-li ensenyat a l'escola d'escacs, i ara té un elo increïble per un jugador amateur com és, i fins a bé que en aquest correu em deia això, no? que estava il·lusionat per l'any que ve, que es volia preparar millor. Aquest any no s'ha pogut preparar gaire perquè ha canviat de feina, vull dir que ho ha tingut que compaginar molt més amb els forts que ha hagut de fer a l'àmbit laboral, però fins a bé que ja pensava en preparar-se bé per l'any que ve, perquè clar, el pujar de categoria, vulguis o no, és un estímul, s'ha de tenir en compte que l'any que ve jugarem en una categoria que pràcticament el 80% dels equips són pràcticament professionals, i la majoria dels jugadors estrangers i molts d'ells que només venen per jugar aquests 11 diumenges que és el Campionat de Catalunya per equips, que és curt, no? perquè no hi ha doble volta.
Sí, estem parlant d'una competició relativament curta
en aquest sentit. Jo estic d'acord amb el que diu el Toni, perquè el Toni Mercè no és mestre internacional perquè no s'hi pot dedicar tot el que voldria, perquè per ell i per joc...
Però ho seria.
Ho seria. Jo estic segur que ho seria, però, clar, si tu tens feines i primer és de... tens les teves prioritats i no t'hi pots dedicar tot el que tu voldries, tot i que li agrada molt, doncs clar, això, en aquests nivells, costa molt, no? Uh-huh. Nosaltres tenim un mestre internacional, que és el Josep Anton Lacasa, que és l'únic mestre internacional que hi ha a tota la comarca del Garraf, que juga amb nosaltres, que és de Vilanova, però juga amb nosaltres, fa temps, perquè l'home, pues, suposo que a part de que li agrada l'ambient que trobi a la penya, pues, vull dir, les seves aspiracions també esportives, pues, també no és el mateix jugar a divisió d'honor o primera divisió que quan pugui jugar la gran penya, la de Vilanova, no?
Sí.
I pues, hi ha també el Santi Beltrán i Enrique Fet Fernández, que han assolit la categoria de mestre internacional jugant amb la penya els darrers anys, i el Toni, estic segur, el Toni Mercet, que els hagués acompanyat si no hagués sigut, pues, perquè ell, pues, té unes altres prioritats, unes altres necessitats, segurament, i no s'hi ha pogut dedicar tot el que voldria el món dels escacs.
Tot això dona sentit, tot això que expliqueu dona sentit, sobretot aplicant-ho a l'èxit del primer equip, dona sentit, volia dir, una miqueta el treball que s'està fent des de l'escola, no, Antoni?
Sí, clar, evidentment, vull dir, com tots els clubs, necessitem tenir una escola perquè hi hagi...
I ara més que mai.
Sí, exacte. Sí,
la situació econòmica obliga, no sé si això amb la majoria de clubs passa, no? Com deia el Toni, que clar, que els professionals de debò... Bé,
si, no
allà...
si no ve algú tocant a la porta, ja explica'ns que ens estrelles, i són els d'emporta, en teoria el que diu ell és l'evolució normal. Una escola ha de nutrir jugadors, pues que puguin substituir en un moment donat els jugadors que ara estan al primer equip, que estan bastant envellits, per cert. Fa temps que aquest relleu generacional, que fa anys va ser molt bo i molt prolífic, ara no ho estan, vull dir, però bueno, ara han tornat a fer la llavor, ja te l'explicarà el Toni,
i
esperem que en aquesta llavor d'aquí uns anys pues, puguem trobar jugadors de recanvi pels jugadors del primer equip.
Parlant de llavors, ara hi ha dos jugadors de l'escola, em sembla, Toni, que estan participant...
Sí. En aquests moments estan participant...
A les finals de Catalunya, no?
Ara aquesta hora.
No? Aquesta hora sí, estan jugant. Estan participant a la final de Catalunya d'edats. Un el tenim a la categoria sub-12 i l'altre el tenim a la categoria sub-14. Sí, i això ha sigut un gran èxit perquè feia anys que no ho aconseguien.
Que no passava.
Sí. Jo voldria puntualitzar per això que, evidentment, que cal tenir un planter de jugadors perquè puguin al cap d'un temps pues substituir els jugadors que juguen al primer equip, però jo crec que no ho fem per això. Vull dir, jo crec que la gent que ens agrada els escacs com nosaltres, i jo crec que ho fem també perquè tenim l'obligació de si nosaltres els escacs ens agrada molt, tenim l'obligació també de promocionar els escacs. Vull dir, independentment de pensar en egoistament si després aquests jugadors acabaran jugant al primer equip o no, això va una mica més enllà. Vull dir, nosaltres tenim molts jugadors que sabem que no arribaran mai al primer equip, però igual, què més dona? Vull dir, si els agrada jugar aquest esport, que és un esport o un joc, és igual, és un joc molt maco, jo crec que tenim l'obligació moral de promocionar-ho, independentment de si ens va bé o no ens va bé pel primer equip, no?
És a dir, que hi ha molt de devoció aquí.
Home, i tant. És el que deia abans, no? Vull dir, les virtuts aplicades al joc, aplicades també didàcticament a les persones, no? Vull dir,
fantàstic.
Hi ha persones que els agrada transmetre el seu saber escaquístic, no? Uh-huh. A més, tenim l'única escola comarcal, ja fa temps que la tenim, això ja t'ho vam comentar l'altra vegada, em sembla. I vull dir, aquest any, quants han tingut, Toni, de quants alumnes?
En tenim, en total, aproximadament, comptant els federats, uns 25.
Crec que és una xifra. Tenint en compte el que vam dir una vegada, que la gran competència esportiva que tenen els jugadors escolars que hi ha avui en dia, de futbols i de Messis i de vull dir, Gasols i tot això, vull dir, que fidelitzar 25 jugadors no és tan senzill, no? Vull dir, crec que és una bona xifra, no?
Bueno, ho hem comentat molts cops, clar, probablement el problema dels escacs és que no té un seguiment mediàtic com tenen altres esports, i no sé si hi ha uns referents, no? Ara tu parlaves del Messi, clar, tots els crios volen ser Messi, els que són escacs, que volen ser?
És un món molt tancat, vull dir, no és. Les grans mitjans de comunicació, si agafes un diari esportiu, i em consta que l'agafes cada dia, no?
Difícilment trobarem alguna notícia referent.
Hi ha alguna resenya, una partida.
Bueno, el problema d'escacs, que això atenen quasi tots els diaris, i que se segueix bastant, el problema d'escacs de Vanguardia.
El problema, sí, però clar, això és un octau de pàgina esportiva amb un diari de 42 pàgines, vull dir, això és molt poc, no?
Que per cert, jugadors, aquests federats que tenim, els hi plantegen moltes vegades els problemes del
Seria Vanguardia. Problemes,
I els treuen,
Els treuen? Sí. Per cert, també això que diu el Toni, d'aquest ensenyar els jugadors de l'escola, tenim 5 jugadors o 6 que estan fitxats, Toni? 5 o 6?
Sí, 6 federats.
6 que competeixen amb el tercer equip en l'últim tauler. És a dir, hem reservat un tauler de la penya
perquè aquests
jugadors vagin rotant i vagin endurint-se i vagin jugant no només entre ells, sinó amb jugadors...
Que comencin a tastar una miqueta les mels de la competició, no?
I alguns d'ells, vull dir, de tant en tant fan alguna campanada i la fan bona, no? Però bueno, és un debut que és necessari, però a vegades per ells és traumàtic, perquè el primer any que juguen, vull dir, juguen amb jugadors millor que tenen 100 punts de la més que ells, i ells ho pateixen, no? Però bueno, això també corteix i va mica en mica van
fer això que dèiem de competència amb altres esports. Hi ha nois que venen a jugar als campionats, però en canvi no poden venir a l'escola d'escacs perquè el dissabte de matí pues, o tenen partit de bàsquet, o tenen partit de futbol o altres coses,
I això és així.
Nosaltres tenim jugadors que el diumenge que ahora jugamos, pero claro, yo tengo que llevar a mis niños al fútbol, y la tengo que llevar a mis niños al baloncesto, y el domingo no puedo venir, vull dir, això ens ho trobem cada setmana, vull dir. Pares d'alumnes que tenen altres activitats, ells juguen i en escacs i a vegades no poden, perquè tenen que portar els nanos a jugar
a una altra activitat. Sí, han de fer tantes i tantes coses que és difícil compaginar tanta activitat. Parlava el Toni Masset en el seu correu, que ens ha llegit el Toni Ferret, de la il·lusió que suposa aquests jugadors ser la temporada que ve a la Divisió d'Honor.
Sí, ara no els hi expliquis als jugadors si no cobraran menys, si es passaran canutes...
Què ha de passar a partir d'ara?
Pues bueno, és un largo peregrinaje i difícil, perquè la realitat és la que és, diners no en tenim, perspectives de tenir-nes és complicat.
La pregunta seria diferent: quants d'aquests jugadors que actualment conformen el primer equip
estan en perill?
Sí.
En perill de seguir el primer equip. 4 jugadors, com a mínim, i un que potser podria venir, que era l'Antonio Valles, que és un jugador també de nivell, també de quasi de l'estil del Toni Mercet, que juga a Divisió d'Honor actualment, que ha jugat amb altres moltíssimes temporades, que potser podria venir, però no sabem tampoc com respondrà, si a l'hora de la veritat no podem fidelitzar-lo d'alguna manera com nosaltres, no? O sigui que són 4 jugadors exposats a risc, per entendre'ns, no? I un més potencialment que potser vindria, però que ja veurem, segons com vagin les coses, si podran venir o no.
Els jugadors en coneixen la situació?
Sí, els hem explicat, la coneixen. Ells s'estimen a la penya, fa molts anys que juguen aquí, perquè són jugadors, sempre parlo d'aquests 4, i aquest 5è jugador que juga molts anys amb nosaltres. Són jugadors que han pogut jugar fora, i en millors condicions segurament, i en menys condicions s'han quedat aquí, perquè porten molts anys a la penya i estan il·lusionats. Però clar, jo no sé, quan d'aquí uns mesos vingui algú i digui, escolta, jo et dono tant i dono què, i nosaltres, mira, nosaltres no podem donar tant, per un cantó tindran el seu cor a la penya, però per un altre jo no sé, cadascú té les seves coses.
Però Francesc, tot i amb això, encara que aconseguissin mantenir el bloc que tenim, i fins i tot encara que l'Aies
cosa que encara està per
reforçar, cosa que encara no està clara, tot i amb això, les possibilitats de mantenir-se, hem de ser
realistes,
no? Les possibilitats de mantenir-se són poques, potser d'un 5%, és a dir, fa il·lusió perquè només el fet de jugar amb aquests equips professionals pues ja fa molta il·lusió, però ens enganyem-nos, inclús mantenint el bloc que tenim, inclús
millorant una mica
amb la incorporació de l'AIES, vull dir, hi ha poquíssimes possibilitats de mantenir aquesta categoria que és cada any més professional.
Què faria falta, per tant, per intentar, ja no dic estar dalt, sinó
pues millorar, o sigui, nosaltres sempre t'havíem comentat que érem un equip ascensor, on hi ha la meitat de l'equip que és potencialment
un bon equip de primera divisió, però un equip justet per la divisió de nord,
llavors, hem de millorar la part
de sota,
això ho hem dit sempre que era així, falta potenciar la part de sota, els 5 jugadors que tenim a sota que estan molt, parla molt és una mica pejorativa, no? Estan lluny de la potencial dels altres 5 que a Nadal, o 4 en aquests moments, s'ha de posar entremig una cunya de jugadors que siguin de nivell per poder una mica garantir punts i que no hagin de sempre estar fent els punts de davant, que jugaran amb mestres i resmestres i històries tremendes, no? Cada setmana, no?
Un altre sistema seria el que fan molts clubs, que és contratar mestres internacionals estrangers, però nosaltres aquesta política, primer, que no la podem fer, però segona, que tampoc la volem fer. És a dir, nosaltres sí que tenim alguns jugadors de fora, però tots són i ja, vaja, porten ja 7, 8, 10 anys en nosaltres. Vull dir que...
Hauria de ser un cas, com el Francesc ha comentat molts cops, que et vingui algú i que et digui, mira, bueno, em ve de gust jugar amb vosaltres...
Bueno, hi ha experiència. Mira, l'any passat, fa 3 anys, va venir aquí Lars Karlsson, que vam comentar una vegada, un gran mestre, un gran jugador, que... a un preu assequible, molt assequible, ha jugat en altres dues temporades.
Perquè va venir a viure a Sitges, casualment.
Si ara, potser aquí, un jugador de primer nivell ve a viure aquí a la vora, no troba alternativa i ven aquí i s'ofereix, això ens ha parat amb altres jugadors no tan bons com aquests que et dic, no? Però, doncs, com això del Karlsson, podria ser que passés algun altre. Ara, així com el Karlsson, al seu moment li vam poder donar una remuneració que no era la que es mereixia, ni molt menys pel nivell que tenia, però, bueno, algú era algú per la seva autoestima, no? Pues clar, ara és que el que vingui té que ser un sant, perquè vull dir, serà molt difícil que li vam donar alguna cosa, m'entens?
Per això mateix, ha de ser a cos zero ara?
Quasi, perquè la feina que tindrem serà perquè a cos no zero, però bastant més a prop del zero que del 10, bastant més a prop del 10, puguem mantenir els 4 que tenim ara, que és la nostra primera prioritat. Si ve algun jugador de primer nivell, doncs escolta'm, si ve flors i violes, però no trobarem el possible... possible incentiu que li puguem donar un jugador nostre per un jugador que sabem que potser ve un any i dir, pues no ve més, vull dir, hem de conservar i hem d'agrair l'esforç que fan aquests jugadors que puguin jugar en clubs millors per carinyo i perquè també roce de molts anys, no vull dir, juguen i sí que juguen amb nosaltres, no? Vull dir, els jugadors d'aquest any que ve, ells esperen jugar a divisió d'honor amb nosaltres, els 4, ara ja veurem quan arribi el moment, si agents externs poden entorbiar la cosa o nosaltres mateixos és tampoc que els podem donar que es fan un pas enrere, no ho sé, s'ha de mirar.
Bueno, però el jugador suposo ha de valorar tantes coses.
El panorama esportivament...
Vull dir, si marxo a un equip, evidentment, amb aspiracions, un equip que em pugui garantir X diners...
Normalment ells no buscaran, els hi faran ofertes. Normalment ells no buscaran, perquè ells ja ho diuen, que ells vull dir, no estan disposats a tornar a agafar el llibre, a desempolvar i a estudiar tremendament per jugar cada setmana amb un GM, no? Vull dir, això no ho faran, no?
Ja.
Però bueno, clar, són humans. Si un altre s'assabenta que estan allà, oye, tu, per què no vienes? I te damos esto. I pues, si xoquen cans de sirenes, pues, vull dir, no tens por passar.
Mira, has de tenir en compte, per exemple, que el Beltran, el tauler número 2, ha sigut campió absolut de Catalunya. El tauler número 3, Fernández,
va ser campió juvenil,
va ser en la seva joventut, dues vegades consecutives campió d'Espanya juvenil.
Sí.
Que són jugadors...
I a la casa ha guanyat l'Open, nada menos.
Sí.
Cada any 7 o 8 o 9 GMs, però pues a la casa l'ha guanyat, vull dir, és un MI, vull dir que això vol dir que són jugadors bons. El que passa és que ells, vull dir, ara en la seva època volen altres prioritats que no l'estrictament esportiva, no? Vull dir, però estan una mica vivint de rentes, no? Per això vull dir, però bueno, vull dir, la realitat és aquesta, vull dir, esportivament dur perquè serà el que serà, i econòmicament més d'un que ara, perquè no tindrem pràcticament res, vull dir, de les institucions res, segur, i de l'altre no sé què podrem fer, no sé, ja veurem.
Per una cosa, Francesc, ara he recordat això de que dèiem abans de que els escacs, pues, diguéssim que té un interès mediàtic molt limitat, això és cert, no? Mira, una prova és de que l'any que ve a l'haver pujat a la divisió d'honor, els partits, en comptes de jugar-se el diumenge o de matí, se juguen el dissabte a la tarda. I per què se juguen el dissabte a la tarda? Pues perquè en cada ronda es retransmet per internet en directe el partit més interessant. No?
Uh-huh.
Llavors, se suposa que que els espectadors potencials bàsicament són els mateixos jugadors que juguen el diumenge de matí.
Ah,
per tant, per tant no es vol fer coincidir amb el diumenge de matí, que
és un intent, és un intent
la majoria de jugadors,
d'una mica les portes a altres jugadors perquè puguin tenir una mica més de millora i d'espectacle, no?, dins del món dels escacs.
Que, per cert, Francesc, podem convidar els ciutadans a venir a veure aquest primer equip que jugarà l'any que ve a la Divisió d'Honor i a més se juga des d'aquest any en un lloc fantàstic, no? Vull dir, sí. com és el Sala Tramuntana, és?
Sí, la Sala Formentera. Sala Formentera del Songway. Sí, és aquell que vam comentar que havia un conveni que, per cert, des d'aquí li vull manifestar el seu director, Marcus Imnig, que estem molt agraïts per la seva desinteressada i valosa col·laboració, no només en l'Open, que ens estan ajudant molt moltíssim, un dels pocs que ens està ajudant molt moltíssim, i alguna més que després t'esmentaré, si m'ho permets.
Sí.
I sobretot també en el per equips, el Cedir-nos una sala, la sala VIP d'ells, pràcticament, doncs, per poder jugar allà, que és un palau, els jugadors contraris que venien deien, esta sala és de campionato d'Espanya, ostres, esto que és, esto?
Sí, és una sala, fantàstica. Preciosa. Vaig directe, a l'Open es podria jugar allà?
Has fet una pregunta difícil. Jo crec que no, perquè l'Open és una cosa...
El Toni fa que no amb el cap.
L'Open és una cosa de casino.
T'ho pregunto, Francesc, perquè en vam parlar l'últim cop. Sí. I estàvem amb aquella tesitura de dir...
Tenim un dilema.
Això mateix, el dilema.
L'Open és una cosa que tota la vida ha estat al Prado. És el buc insígnia de l'activitat de la penya al Prado i està molt lligat al Prado, molt arrelat. Porta allà molts anys. Fins-en allà són 38 edicions amb la que farem ara.
Sí.
I a més a més té uns altres avantatges, que és que els jugadors que venen estan acostumats a venir amb el tren i en 5 minuts estan a la sala de joc.
Sí, sí. De l'estació al Prado, partida, són 2 minuts.
I vull dir, valoren molt doncs, aquest centre que té el Prado allà al mig del poble i molt proper a l'estació, no? Portar-lo al Songway seria institucionalment, o sigui, perdó, com a sala de joc preciosa, perquè aniríem a uns miradors que tenen a dalt preciosos.
És a dir,
guanyarien qualitat de la sala,
evidentment.
Però primera que està per venir gent és més complicat.
Perdríem inscripció.
L'aspecte a distància,
perquè clar, els jugadors que venen en tren, que són molts, moltíssims, els que venen en cotxe no, però els que venen en tren, venen i juguen. Llavors clar, si arriben aquí a l'estació i ens han de fer 3 quilòmetres o 4, bueno, exactament s'ha cregut 2.800 o per ahí, al Songway, i després és al tornar a les 9 de la nit, quan han acabat la partida, amb risc de no poder agafar el tren, perdem una inscripció tremenda, no? Llavors, a més de que suposo que el president del Prado també no estaria massa content de que l'Open s'anés íntegrament en allà, i nosaltres tampoc, no? Però clar, nosaltres tenim un conveni amb aquests senyors.
Per això t'ho preguntava, Francesc.
Vull dir, aquest senyor vol fer...
Com s'arregla
això? Doncs no és fàcil. A lo millor... Hem de fer un brainstorming.
Un 50-50?
Un brainstorming, no, en vez de fer un brainstorming amb la federació,
yeah.
Que són els jugadors, és la seu màxima que tenim aquí a Catalunya, és els que tenen experiència, és els que poden donar-nos alternatives, és els que poden, pues, escolta, heu pensat això, heu pensat allò, però nosaltres tenim una visió, però vull dir, des de fora, millor si
us poden oferir una altra solució.
A lo millor aquest senyor se li pot oferir alguna alternativa, on ell vegi escacs de qualitat i s'hi conformi. A lo millor es pot fer que l'Open aquest tingui un grup selecte que faci una espècie de tancat i fer un Open mixt, no ho sé. Ara per ara és... Nosaltres veiem que si no donem res al Songway se serà la col·laboració i ens sabrà molt de greu i haurem perdut aquest tren que ara estem anant amb ell. Però per una altra banda, vull dir, l'Open i Prado van lligats, no? Llavors, què podem fer? Bé, nosaltres ara estem pensant en això, estem treballant en això i properament, ja et dic, farem reunions amb la federació, parlarem amb ells, a veure què se'ls ocorreix amb ells, a veure si potser no és l'Open, però és no sé què, que amb ell, amb el director d'aquest hotel ja li estigui bé, perquè vegi jugar activitat.
Alguna cosa paral·lela a l'Open.
Ell vol veure escacs de nivell a Catalunya. Ell ara veu l'Open perquè li han dit l'Open.
Sí, sí.
A lo millor pot ser un Open mixte, sí. O pot ser una cosa alternativa, precisament ara estem parlant. Llavors ell aquest any ja es conforma que l'Open no jugui al Songway, però l'any que ve,
l'any que ve ell,
si no li fem alguna cosa alternatiu que amb ell l'il·lusioni, llavors no...
Aquesta
no,
col·laboració podria veure's afectada, no?
Afectada i fins i tot ja...
Finiquitada.
Trencada, ja. Jo crec que...
Difícil.
Llavors és difícil. O sigui, només tenim problemes de calés, problemes d'il·lusió dels jugadors, de que no es mou mèdic aquesta il·lusió, problemes de futur immediat, o sigui, estem distrets.
I com casar-ho tot, eh?
Bueno, és una partida d'escacs, no?
Sí.
Just estem a l'apertura.
Per una banda tenim la il·lusió dels jugadors, per l'altra tenim els problemes econòmics, sí. Per l'altra tenim doncs, aquesta qüestió del
Sunway,
que té unes expectatives. Vol nivell i que, evidentment, per una qüestió històrica, d'entrada...
Històrica i realista.
I realista.
Perquè, vull dir, si fem un Open al Prado, si fem un Open al Sunway i més de 180 jugadors, en tenim 95... Pues home, no sé quin negoci haurem fet, m'entens? Vull dir, llavors, clar, hem de fer content a tots i a vegades...
Una qüestió històrica, com dèiem fa uns moments, de mobilitat, també.
Clar. Home, si aquest hotel estigués al... No sé si fos, per exemple, el Calípolis, per dir un exemple, eh?
Sí.
Que, però estigués la situació per allà a la vora, vull dir, això ja no es qüestionaria, vull dir, a lo millor, no? Mm. Perquè llavors l'impacte, llavors seria només emotiu de que és una cosa arrelada del Prado, però l'impacte de desplaçament ja no hi seria, o estaria molt més minvant, no?
Correcte.
Però la realitat no és aquesta, vull dir, és un hotel preciós, excepcional, però sí. Està al final de tot.
És un marc increïble,
incomparable, però vull dir que té la seva travessa per anar i per tornar, sobretot per tornar.
Paral·lelament es presenten altres problemes.
Clar, perquè tu potser vens aquí a jugar i dius, mira, doncs em quedo a dinar, o vinc abans, o faig un bocata i me'n vaig cap allà, xino-xano, i ja està, tal. Però cal tornar és el dur. Quan acabes a quarts de nou o a les nou, tens que agafar un tren per anar a Barcelona i tens que fer-te quasi com 3 quilòmetres a peu, o esperar un tomba que ja veurem com passarà, perquè et portin l'estació, vull dir, això és molt complicat.
Jo li preguntava al Francesc l'últim cop que va venir, l'Open perilla? Crec recordar que tu em vas dir que no.
Perilla per fer-lo, no. Ara, quin Open farem? Serà un Open de qualitat?
Tindria una altra dimensió, en aquest sentit.
Clar. L'Open sempre el farem, jo penso que sempre el farem. Ara, no serà un Open com el que ho coneixem ara, doncs, a lo millor també. Uh-huh. Perquè ara, per exemple, aquest any, doncs, vull dir, jo vull agrair, des d'aquí m'agradaria fer-ho,
sí.
L'hotel Sunway, doncs, a part de, bueno, ja estan parlat molt ja de la Corona, sempre que t'ho deuen nosaltres, del Melià, del Dolce, la Niña, inclús, aquest any encara no ens ho confirmem, però esperem que ens ho confirmi. Després hem fet una gestió amb l'Ajuntament, amb la Jordi Esports, que ens han ajudat, perquè va dir que ho farien, i ho han fet realment per poder col·laborar amb nosaltres, per poder-nos ajudar a dissenyar un projecte, perquè a veure si...
Un pla de viabilitat, diguem-ho així,
A veure si tindríem estaments, ciutadans interessats en poder col·laborar. I, bueno, hem tingut quatre firmes ciutadanes, pues Tomàs Gràcia, La Cucanya, Sitges, Lluís Chacón i Chamaní, pues, que han col·laborat. I això, pues,
fantàstic.
Jo estic molt agraït, perquè vull dir gràcies a aquestes persones, pues, vull dir, podrem aconseguir que el nivell de l'Open no sigui el de sempre, però no sigui tan negre com es veia fa un temps, no? Uh-huh. O sigui, jo els agraeixo molt tots aquests establiments i centres hostalers aquesta col·laboració, i els espero, no, que puguin ajudar-nos molt temps més, perquè vull dir, realment els necessitem per poder apaivagar una mica l'impacte negatiu que té, doncs, on no puc tenir cap ajuda estatal, no? Ni estatal, ni autonòmic, ni local, no?
Uh-huh. D'acord, doncs hi haurà Open.
Hi haurà Open.
Juliol, estem parlant de finals de juliol, no?
L'última desena. L'última desena, sí. Normalment aquest any concretament és del 22 al 30.
Edició número...
38.
38, sí.
38 ininterrompuda, que fa ja molts anys que...
Mare de Déu, sí.
Que la veiem, eh? Vull dir, i en fi, diem... I l'Open, la continuïtat dels últims anys, la farem igual, el que passa que una altra cosa és quina qualitat tindrà i qui vindrà. Quin nivell serà el que tindrà. Aquesta és una altra història.
I esperem que això sigui circumstancial, no? que potser estem un parell o tres d'anys amb nivell més baix del habitual, però que això es pugui recuperar.
Sí,
no?
Estarem, això és una mica, suposo que és un problema general, no? Vull dir fins quan arribarem al Valle de l'Àgrima?
Ara ningú ja s'ho creiem, ni els experts poden assegurar quan veurem la llumeta al final del túnel.
Del túnel, no? Ara, d'un moment, és tot fos, no?
Sí.
Anem avançant, a veure amb la llinterna, a veure si no s'acaba
la moment, pila, sí.
I anem arribant i a veure si arribem...
Algun cop s'acabaran les piles de la llinterna, però bueno, les canviaràs i aniràs tirant.
Anirem tantejant fins arribar, fins trobar aquesta llumeta que dius.
Sí,
no?
Vull dir. Molt bé. Hem parlat del primer equip i bé, d'aquestes qüestions més econòmiques, per dir-ho d'alguna manera, però bé, també n'heu fet referència, el segon equip ha pogut salvar el descens, que això està només important, no? A vegades...
Sí. El segon equip té un problema, que és que pateix les baixes del primer equip.
Pateixes problemes del primer equip.
Si el primer equip no pot fer un equip competitiu, pel que sigui, doncs perquè els jugadors tenen els seus problemes també, llavors, evidentment, els millors jugadors del segon equip pugen al primer equip. Això et debilita el segon equip i ja deixa una mica en penyals el tercer equip.
L'efecte dominó.
Llavors, el primer equip, el segon equip aquest any, ha patit bastant aquests problemes de no poder fer un mateix equip mínimament potencial més que una altra vegada. I llavors, quan anys anteriors havíem arribat a la permanència en dues o tres rondes anteriors, Pues aquest any hem hagut de d'esperar el darrer dia.
Estem parlant amb dos integrants del segon equip,
sí,
no? Si no m'equivoco.
No, puc anar a Reus, l'últim dia
animar el primer equip. El que dèieu al principi, sí.
Sí, sí, dos jugadors que han jugat al segon equip i que hem tingut que estar fins l'últim dia on vam poder presentar un bon equip, que és el que seria. Mira, la llista dels escacs és de l'1 al 10 el primer equip de la llista, no? De l'11 al 20 el segon, 21 endavant els altres equips, no?
Sí.
En aquest cas el tercer. Bueno, pues, nosaltres hem de poder jugar de l'11 al 20 en un Mundo Feliz. Bueno, pues, comença pel 15, el 16, el 25, el 28, així és molt difícil.
Sí.
Vull dir, els més equips venen els millors jugadors que tenen ells, no? Llavors aquest any ho hem patit bastant, hem anat algun dia que ens han descalabrat per aquest problema, pues, el qual també desmotiva una mica la gent que van allà al Matadero, no? I doncs, jo m'he hagut d'esperar fins al darrer moment.
I saps que vas a morir, probablement.
Home, segur. No? Hi ha un parell de rondes que hem anat allà a saber segur a veure quants ens ficaran, no? Vull dir, perquè és que ara es veia, no? I si el problema, el segon equip té aquest problema, el tercer el té multiplicat per dos, ja. Perquè el tercer problema, cada vegada que hi ha regularitats amunt, doncs el fet d'un domino el fa anar doncs, al Matadero, no? I el tercer equip, que podia haver pujat aquest any a segona provincial, per almenys fins la meitat del campionat estava en segona posició, i pujaven tres, pues, dugueren sapagades, una mica de fruit de tot això que t'estic dient, pues, i l'últim dia que va venir el que era campió de del grup, diguéssim, pues, la segona part va ser un desgavell
i no
va poder pujar.
Sí, però pensa, Francesc, que aquest any potser ha sigut una mica pitjor, però sempre és complicat. S'ha de tenir en compte que dedicar 9 diumenges seguits, perquè a més són seguits, 9 diumenges al matí seguits amb gent que té família, i
sí, és
una mica complicat, eh?
Fins, llavors, sobretot nens també.
Llavors no tots els jugadors venen els 9 diumenges, eh?
Ja.
És complicat, eh?
Sí, és correcte. I
parlo jo també personalment, eh? Uh-huh. Vull dir, jo ja fa anys que he arribat a un acord amb el president de que jugo només el 50% de tots els partits.
Arrodonit. Arrodonit,
perquè el 50% serien 4 i mig, bueno, en sí. Jugo 5, no?
Per què?
Sí. Perquè ja dedico tot el dissabte del matí pues, a l'escola d'escacs, no? I llavors el diumenge, pues, una altra vegada escacs, no? És clar,
en fi, no volem jugadors divorciats, volem jugadors feliços, emocionalment, perquè puguin rendir el màxim el teu element.
Evidentment,
si no, malament, eh?
Sí. Molt bé. 3 minuts i les 12, doncs aquesta és a grans trets la situació, l'esportiva i l'altra, no? La que en determinats moments pot arribar a fer trontollar una miqueta els ciments,
pot ser,
no?
Potser que acabis dient l'altra i l'esportiva.
Sí.
Que no sigui això, m'entens?
Sí,
que no acabis dient això. Tenim una altra que és tremenda i jo tenim l'esportiva.
Uh-huh.
Mentre no tinguem que dir això, anirem fent.
Bé, malgrat tot, la il·lusió, com dèiem, no es perd.
Mai, això,
i bé,
mai, això,
estarem,
mai,
estarem
mai.
Pendents del que comentàveu, no?
De
quin és el futur del primer equip.
I els jugadors estan molt contents.
El que fa
molt,
particularment als jugadors, no? Aquells jugadors que tu anomenaves abans que poden estar allò
torontollant
entre dues aigües.
Mira, penso una cosa, l'any que ve hem de jugar contra l'Andorra. Pues ja estem,
si ja seria ja com no tenir que anar a Andorra a jugar,
ja estem resant perquè l'Andorra es toqui a casa, perquè si no, si tenir que anar a Andorra, pues clar,
clar.
hotel, etcètera, no?
Ja ben anar-hi, eh?
Sí,
un any que l'Andorra també va baixar aquell any, però l'any que van coincidir divisió d'honor, vam tenir que anar el diumenge al 7 de la tarda per dormir allà per jugar la partida. Pues mira, estem ara precisament estupendos per anar a un hotel de 4 estrelles.
Sí, fantàstic, passar un cap de setmana a Andorra,
aigües termals,
amb els atractius que té Andorra, no?
Només ens faltava això, precisament, m'entens? Sí, que anar a desplaçar-nos el dissabte al dematí per fer la partida i dormir allà, ja seria el sumum, ja.
Doncs vinga, creuarem els dits, com deia el Toni, perquè l'Andorra hagi de venir aquí.
Passa, vull dir, ojo que...
Sí, és allò de que estàs esperant el sorteig i penses que no em toqui aquest, i pam.
Mira el número teu i el de l'Andorra, ei, que no ens coincideixi fora, perquè si no...
Quants deuen estar pendents, no?, que no els toqui l'Andorra,
o
que vagin a jugar allà, fantàstic. Doncs, Francesc, Antoni, gràcies per venir. Per fer-nos partíceps evidentment d'aquest èxit de la penya d'escacs del Casino Prado, i bé, no cal que us digui que us desitjo tota la sort del món perquè evidentment doncs, tot això continuï en una línia, diguem-ho, més o menys estable, eh?
I ha disfrutat de la nova categoria,
sí.
Sense pensar de si,
el que es pugui,
de si baixem o si no baixem.
Ara toca esportivament disfrutar.
Fantàstic. Doncs amb això acabem. Arribem pràcticament a les 12. Desitjant-los a tots vostès també moltes gràcies per la confiança un dia més. I que vagi molt bé. Demà els esperem a partir de les 9. Adéu-siau.
Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.